amb Anna Ballonesta.
Ara comencem la tertúlia del 9-C d'aquest dimarts, dia 22 de novembre. Avui amb l'Eulàlia Soler, politòloga i professora de la Universitat Pompeu Fabra.
Eulàlia,
què tal? Bona nit. També amb el Rafa López, sociòleg i exdiputat al Parlament. Benvingut, Rafa.
Ben trobada,
gràcies. De tenir-te aquí al 9-C. L'Anna Sáez, redactora en cap del diari Segre. Què tal, Anna? Com estàs?
Hola, molt bé, bona nit.
I amb el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat també al Congrés. Raimundo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Veig que no se us ha endut el vent, eh? Venint no, cap aquí. No. Encara en feia, però, ens deia l'Abel, no tant potser com...
Al migdia ha sigut bèstia.
Al migdia
ha sigut bèstia. Sí, sí, han caigut totes les fulles que no han caigut els últims dos mesos.
Efectivament, no sortien al carrer i diuen, ah, mira, ha arribat la tardor. No?
Sí, sí. De cop, eh?
Que l'han vist, no?
De cop. Totalment.
Però és tota la península, perquè jo avui vinc de Madrid i, de fet, a Madrid ahir per la nit estàvem absolutament
també,
igual.
Eh?
Una ventada que feia. Sí, sí, jo anava amb la gorra, amb la por de que...
Anava a dir, no tenies por que volés, perquè...
Sí,
perillós,
sí,
això.
Amb la gorra d'agafada, perquè la veritat, una ventada fortíssima.
És una venjança, els que porten demanant fred fa un mes i mig. Doncs aquí teniu,
Ha vingut el fred i una mica de vent, que encara es nota més. Anna, no sé si per aquí Lleida també ha fet molt de vent avui, eh?
Nosaltres pugem la posta amb pluja. Si ve vent, fred i pluja.
Sempre més, eh? Quan parlem de temes de temps, ja sigui calor, fred, és que l'Anna sempre guanya. No, us preguntava també el tema de, no només del vent, sinó del fred, perquè ara explicàvem que, a banda de les bronquiolitis, que n'hem parlat aquests últims dies, entre els nens, sobretot, que han crescut molt, sí que ja es comença a notar aquest repunt de les malalties respiratòries, no? Està pujant una miqueta la Covid i també creuen els metges que la grip, doncs, també comença a pujar i que hi podria haver un pic les properes setmanes. De moment no esteu refredats, eh?
No, una miqueta, pot ser.
Ah, aquí no, una mica refredats.
Però sí que veig molta canalla, no? Amb aquests dies, bueno, jo no tinc fills, però els fills d'amics estan ja fins aquí dalt de...
Jo crec per això, sí.
De tenir els nens a casa.
No, i també, bueno, les universitats també.
I també gent madura, és a dir, també trobes gent que sí, que ja comença a tossir, etcètera, etcètera. Però escolta, això de la mascareta és com un invent.
Mira,
perquè jo no entenia els japonesos, us ho recordeu?
Sí,
quan veiem els japonesos
sí,
com a éssers extraterrestres, perquè ens semblava extraterrestres que anaven amb la mascareta tot arreu. Jo ara no me la trec. Jo ara estic convençut que l'any que ve, encara que no hagi Covid, jo me la posaré perquè no ha agafat cap refredat. Jo era el típic que de seguida doncs, agafaves la gola, no? Agafaves allò que començava, i aquell any, doncs, absolutament...
Però no te la treus, què vols dir?
No me la trec quan entro al metro, quan entro al transport públic, home, cal de la feina i això has de socialitzar així, no? Però quan entro al transport públic, doncs, a mi jo crec que és el millor invent possible.
No us treia el tema aquest, també, perquè és veritat que, mira, aquí ahir a última hora, el 9-C també en vam parlar, el no s'ha parlat prou, no?, del tema de la mascareta, que molta gent ja se n'ha oblidat del tot, i també és veritat que aquests dies veus molta gent que va amb mascareta i dius, a veure, ara no ho sé si ho fan, perquè s'estan protegint, perquè té Covid o perquè simplement té la grip, i després hi ha gent que la veus molt refredada, no?, que s'estan mocant tota l'estona, que van fent esternuts i que van sense mascareta en un lloc tancat, que dius, a veure, no hem après res de tot el que ens ha passat, perquè no sé si... Clar, és aquesta cosa de no saber ara ben bé, com que no és obligatori, no? És a dir, hi ha gent que es passa per excés i gent que per defecte, no?
I fixa't, jo això m'he fixat molt al metro, jo vaig al metro a la facultat.
Sí, al metro sí que s'ha de portar. Matins.
No, però és curiós perquè tenim una situació una mica estranya, no? Hi ha una bona gran quantitat de gent al metro que no fa servir
la
mascareta i ja poden
ja
els
temps,
cartells,
eh?
Allò és dir el que vulguin, que aquí ja
s'ha... També hi ha una deixadesa, Raimundo, jo crec, perquè aquí sembla que... Ara faré una mica de demagògia, però com que sembla que els que governen no van gaire en metro, perquè sembla que n'hagin oblidat que el metro és obligatori, perquè ni estan potenciant-ho molt ni tampoc han acabat de derogar aquesta mesura. Sí, llavors, em sembla una mica que estan una mica en terra de ningú. I després també el que és molt curiós és que vas tot el dia sense mascareta i de cop has d'entrar a la farmàcia, encara que sigui a comprar-te uns helocatils, i de cop dius, merda, ara no porto mascareta. I llavors, i a mi ja m'ha passat dos o tres cops estar fora la farmàcia fent gestos i que m'hagin de venir a portar el producte fora.
O,
vull dir
o
que...
la gent que es queda sense mascareta i entra a la farmàcia per tenir una mascareta.
Clar.
Això és un tema. Sí. No, jo crec que això del metro és curiós. Jo crec que això va evolucionar segons l'hora del dia. A primera hora del dia sí que veus molt de mascareta. Depèn quina hora de la nit ja comences a deixar de veure mascareta. Però jo penso que al final això és un tema de que cadascú i su circumstància, no? com deia Ortega. És a dir, al final, jo sí que és veritat que comença a avançar i fins i tot depèn el dia que tinguis, jo que soc molt de portar-la, molt de portar-la, perquè jo estic convençut que una de les aprenentatges que hem de fer, i cadascú fa el seu aprenentatge, jo no dono lliçons absolutament a ningú perquè diu, hem après alguna cosa, uns sí, altres no, uns ha après cap a un lloc i els altres cap a l'altre lloc, no? Però vull dir, una cosa que jo he après és a cuidar dels que tinc a prop, i a cuidar que tinc a prop, els meus pares que són gent gran, de 80-90 anys, amb el qual jo, la meva obsessió és cuidar-los, no tant per mi, sinó per ells. Sí. Llavors jo sempre la porto. I és veritat que a vegades penses, i aquest per què no la porta, no? Si es troba així. Mm. Al final jo crec que és la responsabilitat de cadascú, i al final és això, apel·lar a cadascú la seva responsabilitat.
Però tu que dius que la portes molt, no trobes una miqueta en minoria ara mateix?
Sí, a vegades,
perquè deies, la porto un metro.
Passa, sí, però és una cosa irrellevant al final. És a dir, això és... Hi ha moments que has de tenir personalitat, encara que ningú la porti, tu la portes perquè creus que l'has de portar. Però tampoc vaig fer judici a la gent que la porta, eh? Tampoc la faig fins i tot al metro, eh? Mm. Perquè si no, al final, és que faries com una batalla, no? Entre els que la porten, els que no la porten, la gent que la porta, dient, que absurd si ja la Covid quasi no existeix, però aquí... i per què l'està portant? La gent que la porta diu, i per què aquests irresponsables? Vull dir, al final jo crec que cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat i la seva consciència.
Jo estic amb tu amb el canvi aquest que ha suposat, per a mi personalment, també, jo també sóc dels de la mascareta, no? És a dir, que... ara entenc els japonesos. És a dir, jo crec que hi ha hagut... Mira, ja som dos. No? Sí. De gent que hem caigut una mica de la... Dius, perquè, clar, penses... Hosti, doncs no serà pel Covid, però mira... tal i com funciona el sistema de direcció del metro, la quantitat de gent que va, tal qual, no sé, al final sembla com una cosa bastant raonable. Ah. La fi, no?
Sí, però també diuen que el sistema immune queda tocat, no? Vull dir, per fer-vos una mica d'advocat al diable, però sí que és veritat sí, que al final, veritat, no? Sí. Diuen que després de 2 anys d'haver portat tantes mascaretes, de cop, no? El sistema es comença a trobar altre cop amb certs virus que abans potser passaven ja molt desapercebuts, llavors jo en aquest sentit també penso, sobretot també amb els nens, no? Que al final dius, clar, hi ha nens que porten 2 anys sense entrar en contacte amb un virus i ara de cop és la gran explosió. No? Llavors,
de fet, això tenim les dades que tenim.
Però deixem que escoltem l'Anna també, que si no... Anna, sí. M'imagino que tu també t'has trobat una miqueta amb les mateixes situacions, amb l'excepció del metro, que allà en el
moment
diferent, no...
És molt diferent. Jo, la darrera vegada que vaig estar a Barcelona, tot i que ja ho havia sentit, no? Molts de vosaltres ho dieu, però em va estranyar moltíssim que hi havia tan poca gent amb mascareta. Als busos de Lleida, si no portes mascareta, no puges.
Però és diferent.
És així. Vull dir, em va estranyar moltíssim. A l'abans, si no portes mascareta, no puges. I la veritat és que em va estranyar que a Barcelona s'hagués deixat de portar així per generació espontània. I realment, almenys la meva percepció va ser que érem com a molt un 20% dels que la portàvem.
Sobre això també hi ha el tema dels avions, no? Sí. Que hi ha aerolínies, hi ha països que fa mesos que ja no obliguen a portar mascareta dins dels avions, i en canvi aquí encara és obligatori. Aleshores et pots trobar una paradoxa d'agafar un avió al Prat i segons la destinació que vagis t'hagis de posar la mascareta, aerolínia. O segons la destinació que vagis no te l'hagis de posar, que també... És una mica...
Sí, totalment.
Anava a dir, complicat d'entendre? No, s'entén, però sí que és veritat que a vegades final, et perds, sí. No? Diu, però si vaig anar no sé on sense mascareta i ara em fan anar aquí amb mascareta, no estic entenent res,
sí,
no?
Sí, perquè al final la gent, això és un debat molt interessant entre politòlegs i sociòlegs, la gent ha de tenir un ús social i ha de tenir una utilitat social. El pitjor que pots fer és una llei que la gent no entengui que s'hagi d'aplicar. És a dir... sí que és veritat que podem fer lleis i hem de fer lleis escoltant els professionals sanitaris, sempre les hem de fer així. Però arriba un moment que si tu veus que hi ha una societat al cansanci i que els números, per exemple, de la Covid, i no només els números, sinó també la gravetat de les noves infeccions, etc., són molt baixes, imposar una normativa a la societat que després s'acaba incomplint, t'has de plantejar si aquesta normativa és la que has de posar o la que no has de posar. És a dir, també hi ha un component social molt important de la llei. Però fixa't què passa també a la societat del control, que em sembla molt interessant. A l'autobús, i posam el cas de l'autobús, quasi tot em porta mascareta perquè ha de passar per la conductora o pel conductor. Però el metro no. El metro, i més aquí a Barcelona, que el metro actualment ja no hi ha les persones que estan a l'entrada, no t'hi trobes absolutament ningú, com no tens ningú que et faci el control, no te la portes. I també hi ha doncs, aquest element de que si hi ha algú controlant, te la poses, si no hi ha algú controlant, no te la poses.
Creus
no?
Que és això també o que hi té a veure el tipus de gent que fa servir cada transport públic, no? Perquè també s'havia dit, a vegades l'autobús és un transport que acostuma a pujar doncs, més gent de mitjana o gent gran, i en canvi el metro el fa servir servir gent més jove. Potser la percepció del risc de la gent jove és inferior que la percepció del risc que té la gent gran.
Jo el veus al matí cap a la universitat i és claríssim. És a dir, qui no la porta té més de 25.
Jo fins i tot he sentit gent que se la posa només quan va amb línies que passen pels grans hospitals.
Mira.
Quan passo per Vall d'Hebron, o quan passo... Llavors sí, perquè se suposa que la gent del meu voltant té més possibilitats d'estar malalta, no? Que també em sembla una cosa curiosa.
Però de totes formes, jo sí que penso que, i això com a sociòleg no hauria de dir perquè és molt de porxa gorda, però sí que penso que, per exemple, pel matí i per la nit hi ha molta diferència. Mm. És a dir, hi ha gent, segurament diran, els joves se la posen menys. Bueno, hi ha una percepció de risc, menys percepció de risc, és absolutament lògic i normal. Però segurament els mateixos joves se la posen més al matí que la tarda. Se la posen més a l'autobús que al metro. És a dir, el mateix perfil social sí. Se la posen més. Per què? Perquè pel matí el perfil que hi ha la gent, quasi tothom la porta, llavors hi ha una, diguem, una percepció social que a la nit no existeix, i jo agafo molt per la nit el metro, sobretot quan acabo, si avui agafem el metro ho podem comprovar, i el bus passa també el mateix. No?
També és estrany, perquè després te'n vas a classe, estàs 2 hores, 3 hores totalment. Fent classe, tothom assegut sense mascareta, no? Que segurament eren amb els mateixos que el metro aproximadament, i després te'n vas al teatre al vespre i també està tothom assegut quiet 2 hores sense mascareta. No? Per tant, jo crec que aquí també són les contradiccions, i en aquest sentit, com deia el Rafa, en el moment en què baixa el risc, no? O la percepció de risc, doncs la gent jove diu, escolta, jo aquesta incoherència no me l'empasso, no?
Anna, digues.
I també hi ha una cosa, abans parlàvem de l'aprenentatge que hem fet dels japonesos tots, i hem pensat, no, en aquesta imatge, però fixeu-vos que els japonesos sempre se la posen de cara als altres, és a dir, jo em poso la mascareta perquè tinc tos o tinc un virus, estic refredat i no vull encomanar. En canvi, nosaltres estem parlant al revés, no? O sigui, és a dir, ui, que no m'empeguin res. I clar, és una mica trist.
Perquè ja donem per fet que la resta de la gent no ens protegeix, no? I que aleshores només ens queda protegir-nos a nosaltres mateixos, no?
No, però sí que és cert que la gent gran és la que més se posa, no?
Sí,
per percepció de risc. A més, és un tema social. Jo me'n recordo, amb això del component social, me'n recordo que hi havia un acudit a un diari suís que deia, quan van acabar les restriccions, diu, ja hem acabat les restriccions i la distància social de 3 metres, ja podem tornar a tenir la distància normal entre nosaltres de 7 metres, no? És a dir, que això també hi ha un component social de cada societat que ens sembla interessant analitzar.
En fi, deixem aquest debat aquí perquè segur que tindrem temps també d'analitzar com evoluciona les properes setmanes. Realment, si pugen més els contagis, ja sigui de grip o també de coronavirus, doncs veurem també com reacciona la gent i si canvien o no els seus hàbits en aquest sentit. En fi, deixem aquest tema, fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, passarem pel que ha passat al Senat aquesta tarda amb aquesta nova picabaralla entre el PSOE i el Partit Popular.
No ho sé, amb Anna Bellonet.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist a tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a Rut TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8 TV.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa i des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
I en l'últim trago nos vamos.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amaga Tarroca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om, a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merenguer.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
RAC, RAC. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Bona penya! És possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
4 minuts per 2:15 de la nit. Deixem de parlar de les mascaretes i de Covid i de la grip, perquè, com dèiem, fa només unes hores que hi ha hagut aquesta nova picabaralla entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per la derogació del delicte de sedició. Pedro Sánchez, que ha dit que és un tràmit necessari per resoldre definitivament el conflicte amb Catalunya, mentre que Alberto Núñez Feijóo li ha retret que això hipotecarà Espanya de per vida i que l'independentisme n'és el gran vencedor de tot plegat. Bé, no sé com ho veieu, aquesta nova pica baralla que avui, abans ens deia l'Armenteres, que semblava que havia pujat una miqueta de to, no?, respecte als últims cares que han tingut, o també les discussions que hi ha hagut al voltant d'aquesta derogació del delicte de sedició. No sé si té a veure també amb que cada vegada s'acosta més al període electoral i que, per tant, també aquest tema, que evidentment és un dels temes més polèmics i a mesura que s'avanci també quan s'hagi de discutir al Congrés, aquest to anirà pujant. No sé com creieu què és el que pot passar aquestes properes setmanes amb aquest tema, que primer, quan ho vam saber, va fer com una pujada, no? Ara semblava que havia fet una miqueta de baixada i ara torna a pujar de nou, no?
Però jo crec que el que ha passat també una mica aquí és una qüestió de conjuntura, no? És a dir, que per una banda el Sánchez va fer una entrevista, li va anar prou bé, el seu argumentari es va desplegar, no?, amb prou consistència, no? Mira, Catalunya està bé, ara està millor que quan el 2017, pim-pam, pim-pam, i de cop i volta bé, només sí és sí. I llavors jo crec que aquí alguns han dit, no, recuperem el puls de la, no?, del conflicte i tal, i de fet és això, no?, que després el titular del Mundo i tal, però això també Sánchez ha pujat del to, no?, de dir, bueno, implacable, no?, entre una cosa i una altra, però jo que té molt a veure amb això, no?, amb el context concret particular d'aquesta setmana última, no?, que ha estat molt moguda.
Sí. Rafa.
Bueno, té a veure amb això i té a veure que des del 26 d'octubre les relacions han estat trencades entre... Sí, tot el que ha passat... Sí, aquest és el primer cara a cara que hi ha hagut des de les relacions trencades. És a dir, fins i tot, per què ha pujat? Perquè ja no hi ha cap tipus de pacte. És a dir, abans s'estaven pactant, almenys el Consell General del Poder Judicial, se'ns estava dient que ja estava fet. Quantes vegades hem dit que estaven fets? Segurament li preguntaran a les Manteres, doncs cada vegada que que connectava, diria, això ja està fet, no?
Sí, moltes vegades recordo aquesta temporada, des que hem començat la temporada, no? D'això la setmana que ve, això dimarts...
Escolta,
això ja... Era una marca Feijó, també, a més.
Sí, era la marca Feijó. I aquí vaig, Hi ha dos temes que jo crec. Primer, avui hem vist els argumentaris i el relat, això que en ciència política ens ve el relato, no? Un li diu a l'altre, vostè governa amb etarres, amb independentistes i amb bolivarianos, que ja és el comentari típic i tòpic que hem sentit sempre, i que és el mateix de Casado, o sigui, això no ha canviat, i l'altre dia vostè governa con los poderes ocultos, que recordem que ara el PSOE ja no es fa fotos amb els empresaris, sinó que ja en són poderes ocultos, amb els poderes ocultos, con l'extrema dreta de Vox, això li pot retreure el que va passar a Andalusia, el que passa a Castellà i Lleó, i amb la dreta mediàtica, que avui li ha tret al Mundo, per cert, a punt. És molt interessant quan el senyor Feijó diu jo a mi no em guanyaran, no, d'allò d'implacable, sinó d'imbatible. A qui li estava parlant? El senyor Sánchez no, li estava parlant a un diari i li estava parlant a gent que dintre el Partit Popular els darrers dies deia que era bastant fluix amb els temes. I per tant, avui que hem vist? Un senyor Feijó que intenta internament marcar el ritme. Intenta marcar el ritme un tema molt complicat, perquè sí que és cert que els temes li poden afavorir per les Espanyes, no li dic a Catalunya, és diferent, però per les Espanyes li poden afavorir. Hem vist tots, no?, com ha sortit el senyor Page l'altre dia, ha sortit doncs, amb la boca petita, diem, parlant del tema de la sedició, hem vist el senyor Lambanya més de segon plaça, etc. Però sí que és cert que tampoc es pot equivocar del to. Primer perquè he vingut dient jo no soy el senyor Casado, perquè ho ha dit, perquè li ha fet una esmena a la totalitat del senyor Casado, li ha fet una moció de censura, i després perquè diu jo soy pactista, jo soy una persona moderada. Clar, el problema és que un tema com aquest, que t'està jugant uns... Quan diuen les enquestes? 400.000, 600.000 vots de centre, que potser no li agrada el tema de la sessió, potser, no ho sé, això s'hauria de mirar, però el que no li agrada és el tono bronco. Llavors, clar, avui ho tenim molt complicat, i fixa't que avui qui s'està examinant és el senyor Feijó encara. És a dir, en la situació i en la conjuntura que tenim, qui s'està examinant avui era el senyor Feijó, no? I li costarà trobar el to. Li costarà molt trobar el to perquè té tensions internes i després té una realitat sociodemogràfica, sobretot demoscòpica, que no pot perdre perquè al final el joc es farà al centre polític.
Però no té molt de temps tampoc per trobar aquest to, no? Vull dir que l'ha d'anar buscant i quan el trobi quedar-s'hi, perquè com a molt falta un any per les eleccions generals.
Sí, ha de trobar aquest to, però aquest és el problema. Com trobes un to a la vegada que tens una oposició interna al partit que et demana més duresa? Bueno, això veurem com ho pot combinar. Això serà molt complicat.
Sí, i el CIS la setmana passada ja va fer un avís, o sigui, sí. El que dèiem, no? Tots aquests vots que estan més en el centre-dreta, aquests vots no li agrada el to bronco, com deia el Rafa, però també no li agrada que de cop es trenqui una mena de, si m'ho deixeu dir així, sistema canovista del segle XXI que hi havia, que és que alguna alternança de poders es anava fent, no? I que, per tant, en aquest sentit, doncs, era una línia vermella que no es creuava mai i que va creuar Feijó per la pressió que tenia internament, no? Al final, quan ens plantegem les campanyes electorals, sempre es diu que un candidat has de saber quan llançar-lo, perquè un candidat el pots llançar molt d'hora o molt tard. Si el llences molt d'hora, et passa com jo crec que és el que li està passant al senyor Feijó, que és que no només no acaba de trobar el to, sinó que la campanya se li pot fer molt llarga, perquè és que el senyor Feijó, si jo estigués al seu equip, no, la primera cosa que diria és, ostres, que parli el menys possible, perquè cada cop que parla, cada cop que intenta agafar la batuta, jo tinc la sensació que s'enfonsa una mica més. Jo no tinc la sensació que estigui liderant, al contrari, crec que està agafant un tro totalment de confrontació, i això s'ha estudiat, no?, la COP, etc. I després no està posicionant, jo crec, en alguns casos, els seus temes de manera més constructiva, que precisament aquest sector més moderat li agrada. Quin és el model de país real que té Feijó? Jo tinc la sensació que no l'està, simplement està confrontant permanentment, no?, amb Pedro Sánchez, i per tant hi ha un punt en què, clar, si la premsa comença a afectar-te, no? Tots tres els que estem aquí hem estat en campanyes electorals, per tant, sabem que quan hi ha una campanya, una precampanya, no? I podríem dir que estem en una precampanya, si et deixes influenciar pel que diu la premsa i tu no tens molt clar on vas, estàs destinat al fracàs, perquè els moviments aniran, o sigui, serà allò un anar i venir i cada cop aniràs perdent més gent, i més si vols ser un partit central. El to de bronca el pot tenir Vox, però perquè Vox no aspira a tants vots com aspira el PP, però en canvi el PP no pot imitar, jo crec que seria un gran error que imités el to de Vox, no? Jo crec que aquí ara és on estem, i després jo diria que avui ha sigut bastant bon dia per Pedro Sánchez. Ja té els vots assegurats pels pressupostos.
Sí, ara en parlarem, sí, també.
I per altra banda, jo crec que d'aquesta picabaralla crec que n'ha sortit com a mínim no ha sortit perdent, i això de vegades en les baralles aquestes dialèctiques és molt important. Tu avui veies els resums que han anat sortint ara als telenotícies fa una estona, i el que era és, bueno, Pedro Sánchez en part surt reforçat, perquè també ja li va bé tenir un contrincant amb qui batres, no? I contrastar idees, i jo crec que en aquest sentit avui el seu equip deu estar content.
A més, és que ha fet una cosa que l'ha fet molt bé, jo crec, que és que ha pres la responsabilitat sobre la crisi del només sí és sí.
És a dir, que, ha tancat files.
I ha alineat el partit i tal, i d'això no en farem. Entre altres coses, per pura prudència, és a dir, perquè això té projeccions més enllà, la llei trans, no? a la malversació, o el que sigui, si ara tot es remou i es barreja, serà molt difícil de tirar endavant, no?
Mm-hmm. Anna.
Sí, jo estic d'acord, o sigui, Feijóo està notant aquesta pressió, també la pressió de només tenir aquest escenari del Senat, que, bueno, almenys el Senat és notícia ara de tant en quant, però està notant això i està veient com el CIS fa literalment 4 dies tornava a dir que el tema de la derogació de la sedició, per més que ells diguin, no li ha comportat cap tipus de desgast electoral a Pedro Sánchez, com tampoc li va passar amb els indults. I evidentment, Feijóo nota aquesta pressió i la seva manera d'actuar jo crec que l'està allunyant del centre, que és on podia rascar els grans vots, no? com bé dèieu ara. Però clar, també hem de dir que Feijóo té la pressió de les enquestes, del CIS, però també doncs, tenim a Ayuso i Miguel Ángel Rodríguez, doncs, que són els amos del PP,
Rafa, digues.
Així, planerament.
Sí,
i
tot.
Jo crec que el fet de trencar les negociacions per la renovació del Consell General del Poder Judicial, això va ser un error garrafal, al qual Feijóo s'hi va venir. No sé si per pressions internes del seu partit o perquè li va semblar que era la manera de desmarcar-se, però en tot cas no li ha funcionat. O sigui, per tenir una marca blanca de Vox, ja tenim a Vox.
Sí.
Digues, Rafa.
M'agrada això últim. No, totalment d'acord. A veure, tampoc la reforma del delicte de sedició pel PSOE és un mal tràngol, també. O sigui, és un mal tràngol que ha de passar. La part que jo crec que ells saben que ha de passar, ara vindrà el Nadal i després vindrà el gener. El gener jo crec que la cuesta d'enero, no?, que li diuen, doncs començarem a parlar d'altres coses. Jo no crec que parlem d'aquest tema precisament, i per tant es centrarà tot en un altre tema. El que vull dir és que jo crec que el Partit Socialista ja ha descomptat l'efecte que podria provocar. I fins i tot, diguem-ne, aquesta cortina de fum que s'ha creat amb el tema de la malversació, a veure com acaba, jo crec que és més una cortina de fum que una altra cosa, però que jo crec que està descomptat. I compta amb el tema de Catalunya, perquè el tema de Catalunya va sortir abans del 10N, que el senyor Sánchez va utilitzar també. És a dir, jo me'n recordo el debat, no sé si no recordo el debat que va haver-hi a Televisió Espanyola, on estaven els candidats, doncs tothom excepte Iglesias, que jo aquí sí que estava molt d'acord amb el que deia Iglesias, dir, escolteu, el tema territorial no és només Catalunya, és que clar, aquí parlem del tema territorial i a Catalunya, no? Traiem. Doncs, fins i tot que el senyor Sánchez competia, no?, amb Ciudadanos, perquè en aquella època volia agafar els vots de Ciudadanos, no sé si ho recordeu, volia captar vots de Ciudadanos, i fins i tot quasi ens va dir que intervindria a TV3, no sé si ho recordeu, que allò que feia una llei a nivell estatal, etc. Això no li va reportar cap tipus de, ni de captar vots de Ciudadanos, ni de pujar, sinó que va baixar. Els indults van veure 3/4 del mateix, és a dir, que al final pensar que tot això mourà, jo crec que és una errada del Partit Popular. I entre altres coses, perquè al final, com comentàveu vosaltres, des del punt de vista de la competència electoral, tu has de competir, primer, on ets líder, i segon, on tens més espai. Clar, tu si has de lluitar en contra, diguem-ne, del nacionalisme, de l'independentisme i del secessionisme i tot això, l'isme que li vulguis posar, tens una dura competència a Vox que sempre t'ho podrà oferir més. I si al final fas això, sempre Vox et podrà oferir més. Aquesta va ser la gran errada de Casado. I l'encert que podria, i que hauria de tenir, com jo crec que heu dit vosaltres, és el tema econòmic. I llavors tu t'has de centrar en el tema econòmic. Perquè al final, si competeixes amb tot, et passa una altra cosa. Que és que és veritat que en aquests moments, qui parteix, diguem-ne, el Partit Socialista té el govern. Però les enquestes encara va darrere. Encara el Partit Socialista no ha mobilitzat tot. Mirem el CIS, 40 dB, que també l'hem de mirar. Mirem doncs el que ha sortit del diari.es. I fins i tot el diari.es baixa a mig punt. El que passa que el Partit Popular baixa més. I el sector d'Unides Podemos està com està. Que a mi, de veritat, èticament, em sembla una vergonya que com és possible que Vox governi aquest país, que estigui com està. És a dir, jo crec que té un problema electoral. I només pot mobilitzar amb una trobada de bronca, allò que deia el Zapatero, no?, de tenemos que tensionar. Clar, al Partit Popular no li interessa ni tensionar ni parlar de Catalunya. El que li interessa és parlar de l'economia. Per tant, jo crec que és molt poc encertat, des d'aquest punt de vista, diguem-ne, tornar a fer un pas enrere i tornar al discurs de Casado.
Em feia pensar això que deia el Rafa, no? Que quantes vegades en aquests últims anys s'ha dit, no? De, ostres, ara el PSOE té molt complicat, ara té una nova crisi, d'aquesta Pedro Sánchez no se'n sortirà, això no ho aprovaran perquè li va en contra de les eleccions, això no li va bé per les municipals, això no li va bé per les properes generals... I sembla que per algun motiu o per un altre sempre se n'ha acabat sortint, no? No sé si teniu aquesta sensació, no? Que moltes vegades s'ha dit, ui, ara el PSOE o ara Pedro Sánchez sí que haurà de donar explicacions i això... I sempre acaba passant alguna altra cosa que el salva d'alguna manera.
La dreta té... El PP té un problemón. Els dic que el PP s'ha posat en una situació tal, sobretot arran del que ha passat a Catalunya, no? En aquests anys s'ha posat en una posició tal que no té socis. És a dir, que abans tenia Convergència, abans tenia el PNB, abans tenia unes interlocucions no? a les nacionalitats històriques, com ells podien tenir el seu llenguatge, la seva manera d'interactuar i tal. Però és que ara només. Llavors, clar, han de buscar una majoria absoluta que en realitat es genera més, jo crec, per desafecció que no pas per la pròpia mobilització. És a dir, hi ha una dreta que ja està mobilitzada contra el sanchisme, això ja ho té. El que ha d'aconseguir és que hi hagi una esquerra que no es desmobilitzi. I això que deia Sara, jo estava pensant, no? És a dir, quina és l'agenda política que hi treu el Sánchez a partir de l'1 de gener? No? Llavors, vinga, la cuesta d'enero. Llavors el diu, imposto a la banca, anem a tal, a les elèctriques, a no sé què, i segurament en un horitzó de precampanya ja total, dirà, pues, jo aquí trec el perfil socialista, progressista, a dir que, bueno, la crisi passa, tranquils, ho estem fent bé i tal. En aquest discurs, si el PP ara hagués apostat una mica més per les qüestions econòmiques, hagués tingut un projecte econòmic de dreta més sensat, no?
És que no ensenyen projecte, no, ara mateix clar, no
si és que a més la Ayuso surt el tal i la Liz Truss la dimiteix i la deixa en evidència, no? És a dir, que si haguéssim mirat més, no sé, cap a la Ursula von der Leyen, no tal, dius, bueno... És, no?
Però cap a la dreta liberal la europea, dreta liberal, bàsicament, estaria molt bé.
Democristiana, fins i tot, en un context d'aquest tipus, però clar, no l'han volgut fer.
I aquí hi ha un tema, que és que la setmana passada va ser una mica desapercebut, però aquí hi ha com a mínim dues ministres que se'n van ara d'aquí res a fer de candidates a les seves respectives ciutats, i això també és veritat
que... Reyes Maroto, que ja han anunciat les seves diferents candidatures.
Exacte, llavors això també vol dir que Sánchez ara tindrà encara un marge per doncs, fer una mica d'última reforma del govern, no? Acabar de posicionar alguna gent seva, i això sempre és una oportunitat.
Sí, sí. Prèviament jo vaig coincidir amb Dàries a Les Palmes, que estava presentant la candidatura, que va anar...
Ai, Carolina Dàries, que he dit...
Carolina Dàries, sí. I que va anar a la Montero, que vam coincidir fins i tot a l'aeroport. Sí, ja estan presentant els candidats, sí, efectivament. I després, sobre aquest tema que comenteu del tema econòmic, efectivament, el Partit Popular és que, en teoria, el gran puig que té és el tema econòmic. Però penseu, avui ha passat una cosa que jo crec que és una cosa molt interessant. Perquè el Partit Socialista ha basat fins ara, no, el discurs, el canvi de discurs, el canvi de discurs després d'Andalusia. Ha basat en ricos pobres, ¿vale?
Classe media treballadora, no?
Però el media l'havien perdut.
Sí.
Compte, no, el media l'havien perdut. Perquè la classe mitjana, i això des del punt de vista sociològic és molt interessant, és diferent, és a dir, les cultures són diferents, eh? La classe mitjana no és ben bé una classe, vull dir que des del concepte tradicional, bueno, no ens posem acadèmics, en el sentit de que avui fixeu-vos que la reforma hipotecària no l'afecta només als 25.000 euros, l'han apujat als 30.000 euros. És a dir, el Partit Socialista recuperarà el discurs de les classes mitjanes. I per això és important que el Feijó, si vol aconseguir alguna cosa, és cert que avui les tendències li porten a la Moncloa, les tendències, però és que les tendències hem vist que hi ha una volatilitat, les tendències ja no existeixen. Les tendències, hi ha uns canvis, és a dir, avui el que has de buscar són els cisnes blancs, no? Los cisnes es diuen los cisnes blancos, no? És a dir, abans era el cisne negro, avui has de trobar el cisne blanco, perquè tots són cisnes negros, no? Amb el qual ha de recuperar la iniciativa, i de moment el problema és que ha perdut la iniciativa. Bé, una iniciativa que va portar quan es va anomenar com a líder del Partit Popular, avui en dia ja l'ha perdut totalment. I o recupera la iniciativa, sobretot en punts forts de l'economia i la classe mitjana, o al final el Partit Socialista, amb tots els problemes que té, però al final li acabarà traient la bandera.
I pel que fa doncs, a la part que afecta aquí a Catalunya, abans també ho dèiem, no? A Pedro Sánchez, que ja té encarrilats, anava a dir mig encarrilats, però és que els té pràcticament encarrilats, els pressupostos, amb aquest pacte amb Esquerra, que ja han dit que transferiran 900 milions d'euros extres a la Generalitat perquè es gestionin directament des d'aquí, que serveixin per algunes inversions endarrerides. De fet, és una notícia que ja avançàvem ahir, però que avui s'ha concretat, aquests 900 milions d'euros perquè la Generalitat doncs, es faci càrrec d'aquestes obres més urgents, sobretot dins l'àmbit ferroviari de les carreteres, no? Que són els dos àmbits doncs, que més s'han reclamat que es puguin gestionar des d'aquí també a aquests diners. Hi ha, per exemple, per posar alguns exemples, millores a l'N2, a l'AP2, a l'AP7, l'execució de l'Eix Pirinenc, una aportació a l'autoritat del transport metropolità. En fi, tot i així, és veritat que Esquerra encara no ha confirmat el seu sí als pressupostos, però vaja, jo crec que és qüestió d'hores que Esquerra confirmi oficialment, no?, que donarà suport als pressupostos.
Sí, i a més, n'hem parlat molts cops, no?, al final això és un efecte cascada, perquè al final les transferències de l'Estat, no només aquests 900 milions, sinó ja les que es fan normalment i augmenten aquest any amb tots els ajuts europeus, fa que això també les comunitats autònomes tinguin més diners, per tant això després provoca que els pressupostos catalans també siguin més expansius i després que l'Ajuntament, en aquest cas de Barcelona, la capital del país, doncs també, per tant, jo crec que aquí és molt lleig i la gent pot no entendre per què es fa un intercanvi de cartes, però jo crec que la conjuntura d'aquest any, més que mai, propiciarà que hi hagi una triangulació de pressupostos de manual. Veurem els espanyols aquesta setmana. D'aquí poques setmanes, avui ja es deia, no?, a finals de gener, primera setmana de febrer, deien aquests dies, no?, pel Parlament, ja hi haurà els pressupostos catalans, i si veieu, també fa molts dies que ningú obre boca sobre els pressupostos de l'Ajuntament. Això vol dir que s'estan esperant a què passa dijous al Congreso, no? Vull dir... Bueno, realpolític, si m'ho deixeu dir així.
És el clàssic de l'últim any abans d'eleccions. Vull dir que tu dius, sí, però... tens unes municipals autonòmiques, tens, no?, les generals després, dius, pues ara ja ve la carga...
Amb la i dels ajuts europeus.
A sobre.
Deixeu-me que escoltem l'Anna també sobre aquest tema. Sobre aquest tema que dèiem, Anna, d'aquests 900 milions que l'Estat d'alguna manera transferirà a la Generalitat perquè ho gestioni, creus que pot ser una bona opció perquè es facin aquestes obres que moltes vegades, no?, es diu tants milions van a Catalunya, però després mires l'execució a finals d'any i em sembla que l'últim any no arribava ni al 30%. Sí, sí. No sé si creus que pot ser una solució com a mínim provisional perquè sí que s'acabi executant aquesta part dels pressupostos.
Com a mínim, més que res, diguéssim, ha fet bé la seva feina negociadora. Està clar, crec que tots sabem que donarà suport als pressupostos amb aquestes contrapartides, però en tot cas això és una bona notícia perquè doncs ja hem parlat moltes vegades, el 2021 un 32%, però és que el primer semestre d'enguany només se n'ha executat un 16%, vull dir, són xifres vergonyoses, i quasi tenim una mica de diners sobre la taula reals per poder fer obres de veritat, no només fer el projecte o la redacció del projecte, doncs està molt bé. Jo crec que dona la sensació que tant Esquerra com el PSOE tenen clar que o governen recolzant-se mútuament o no governen. I a veure, això també és una cosa intel·ligent, és a dir, quan tu veus que els dos estan en una situació semblant, és a dir, sols estan molt en minoria, però els altres no sumen en contra seva. Avui Feijó, que ara l'anomenàvem, ja ha descartat una vegada més la moció de censura, que també és el que li passa a Pere Aragonès a Catalunya. I crec que sí, doncs han fet aquest intercanvi de cromos, d'esperar que això sigui doncs a benefici de tots, aquell peix al cove que coneixíem de temps enrere.
Sí, sí. Rafa, què anaves a dir?
Sí, no, que és interessant això del peix al cove, perquè és com la lluita perquè ningú s'assembli a Convergència, però demanar el llegat de Convergència, no? Ser la Convergència, sí, sí. Ser la Convergència, i més que ara ningú vol ser l'hereu, almenys des del punt de vista judicial i de nom de Convergència. Ara, el concepte d'encomienda, no?, que vam veure l'altre dia, bueno, em sembla interessant, em sembla una cooperació a nivell més enllà de la transferència, em sembla una cooperació, però apuntava una cosa que em sembla molt interessant, perquè més enllà del concepte de triangulació que apuntava, és que és una triangulació manual, perquè cadascun dels actors de la triangulació estan governant a un lloc. El PSOE està governant a Madrid, els socialistes a Madrid, per dir-ho així, socialistes a Madrid, Esquerra a Catalunya i Podem, ho poso així, Podem a Barcelona. I és una triangulació que els beneficia als tres, és a dir, és un acord a tres bandes de tota la vida i que és interessant. Us recordeu que més o menys va passar l'any passat, és a dir, fins i tot l'Ernest Maragall, el pobre, que va dir allò, no apoyaré, no? Va dir al revés que Zapatero, no apoyaré, i al cap de dos dies li van fer recolzar, perquè efectivament, és a dir, que això es veia. El que m'assembla més estrany és aquest joc de negació que hi havia, no, això no ho farem, no, fins i tot Esquerra Republicana ho deia, que no són dues coses diferents, bueno, està expectant i està expectant la sedició, entre altres coses, i no passa absolutament res. I a més, em sembla molt interessant perquè estan cooperant, perquè és molt interessant veure el concepte de governabilitat i el concepte de competència electoral. Perquè en aquests moments, per exemple, a Madrid, ho hem estat parlant, el govern té una governabilitat, perquè, primer, ja deien molts que això no aguantaria mai.
doncs tres pressupostos. Escolta, la Generalitat no té pressupostos encara, tres pressupostos, amb totes les baralles que hi ha, eh? Tres pressupostos, amb totes les baralles internes de Podemos, baralles internes del PSOE, i entre ells, doncs tres pressupostos. Escolta, no està malament, eh? La notícia avui més que el cara a cara són els pressupostos. Això una. I després, en aquest tema també, és que fixeu-vos en competició electoral, és que competeixen, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Perquè socialistes, Podem, dic, el món socialista, el món Podem i el món Esquerra Republicana seran competidors per l'esquerra. És a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona jugarà el partit de l'esquerra, absolutament, eh? Perquè els partits de dreta seran més testimonials i es jugarà a l'esquerra. I es jugarà entre els actors que avui cooperen. És a dir, Esquerra Republicana, PSC i Podem seran competidors en les eleccions a Barcelona, claríssimament, però també a l'àrea metropolitana. I això sembla molt interessant, entre altres causes, la caiguda de Ciutadans, que a diferència de la resta d'Espanya, Ciutadans aquí té un component més cap a l'esquerra, més que la resta d'Espanya. No dic que siguin d'esquerres, però més cap a l'esquerra de la dreta d'Espanya, i aquest pastís doncs se'l repartiran. És a dir, competició i cooperació, en aquest sentit, seran dos
interessants. Bueno, al fons serà cooperar, i el dia següent t'hauràs de posar a competir, no? Vull dir que jo crec que més que mai estem allò apurant els tempos, però de cop un dia hauran de dir vale, ara comença la precampanya i a partir d'aquí la cooperació no és ben entesa, no?
Deixeu-me que tregui un últim tema abans d'acabar la tertulia, que ens queda poca estona, i també hem de dir que estem pendents de si algun restaurant català doncs rep alguna estrella Michelin més. De seguida connectarem en directe amb la Maria Cusó, que està seguint aquesta gala de les estrelles Michelin des de Toledo, però abans, i us demano també que sigueu breus perquè queda poc temps, és veritat que avui també hem vist com la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha desmentit que s'hagi pres aquesta decisió de retirar l'escó a Carles Puigdemont. Era una informació que aquest matí ha sortit al diari El Mundo, que deia que aquesta decisió estava pràcticament presa, perquè segons el diari, doncs, la presidenta del Parlament Europeu hauria explicat en una reunió a Barcelona la setmana passada a dirigents del Partit Popular que només faltaria un informe, però que retiraria aquest escó a Carles Puigdemont per no poder comprovar les seves credencials. Després una mica de l'enrenou que hi ha hagut avui, Carles Puigdemont també ha demanat explicacions. Com dèiem, l'última hora que tenim és que la presidenta del Parlament Europeu ha desmentit que s'hagi pres aquesta decisió de retirar l'escó a Carles Puigdemont. No sé com creieu que acabarà tot això, perquè, esclar, és el que deia el diari El Mundo. Digues, Anna, sí.
Perdona, Anna, ens has demanat brevetat, sí. Dos paraules, globus sonda.
Globus sonda...
És un desmentit una mica interessat i sí, pues, pot ser, evidentment que pot ser, però de moment ja tenim el globus sonda. Mm.
Jo crec que, com ho veus tu?
Sí, no, jo crec que això també, diguem-ne, a nivell informatiu, no, ha format part de donar-li, no, armes al Feijó perquè fos implacable, no? És a dir, que El Mundo també ha estat preparant una mica, no, aquest ambient. I el que té molt bé previst el que tenia molt bé previst és justament el Sánchez, perquè el Sánchez sempre està dient, no, a vostè el que vol és que el PP i Junts tornin de nou a polaritzar, amb qual cosa reafirma que ell és l'home que ocupa aquesta centralitat que deies amb tota la raó, i que a mi m'ha fet pensar una cosa que és bastant evident. És a dir, a l'any 2012 hi ha un problema, no? I és que Rajoy té una absoluta i Mas no. I això desequilibra les polítiques. I ara es dona per contra un equilibri on, diguem, la lògica del sistema de partits afavoreix aquesta...
I on Mas, no?, depenia del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
També, també.
Perquè la seva investidura el 2010, el 2012 va ser el PSC, però el 2010 l'aconsegueix amb el Partit Popular, que li aprova els pressupostos.
I a sobre, amb una afegit actual, no?, de context, de crisi econòmica, on, diguem, les polítiques més d'esquerres, d'inversió pública, i tal, se ve molt clarament el tema de la sanitat, o el tema tal, tenen més recorregut, diguem-ne, amb l'experiència prèvia de les retallades.
I que la democràcia europea té punts en què deixa molt a desitjar, però també és veritat que jo crec que s'ho pensaran molt bé a l'hora de fer un moviment d'aquest tipus. Exacte. Encara que Metsola sigui del Partit Popular Europeu, no té res a veure amb el Partit Popular d'aquí. Per tant, jo crec que ha sigut més El Mundo, que ha intentat donar alguna idea, a veure si cola, no?, diguem-ho així.
Mónica, el PP europeu ha anat també una mica perdut, no?, perquè també ha volgut fer alguns moviments amb el tema del sí, amb altres... Han anat fent coses,
sí,
no?, que arriben soroll.
Però jo crec que aquí, des d'Europa no es farà cap moviment. S'ha d'acabar d'aclarir el tema de la derogació. Jo crec que això Sánchez segur que ho té molt blindat, que allà no es mourà ni una peça fins que aquí s'hagi aprovat la derogació del delicte de sedició. Dos, també a l'espera del que passi als tribunals europeus. Clar, per tant, jo crec que ara mateix seria com si el Parlament Europeu passés per davant dels tribunals europeus. Per tant, jo crec que entenc el moviment de Puigdemont d'avui, però en qualsevol cas, jo crec que Metzola ha sigut rapidíssima en contestar i bastant clarament, a diferència del que passa de vegades, no? Jo crec que ha sigut bastant taxativa.
Sí, jo crec que tot depèn dels tribunals europeus. Fixa't que fins i tot aquests moviments que s'estan produint aquests dies i lligats al moviment de la immunitat que vam parlar fa unes setmanes, es produeix per una sentència dels tribunals europeus, sentències que poden ser contradictòries o no, és a dir, hi ha una sentència del senyor Junqueras en un moment determinat i una sentència contrària, en l'altre sentit contrari, i amb això doncs el Parlament Europeu ha de treballar, s'assolir, en un primer moment no li volia fer l'acreditació, després es va veure obligat de fer l'acreditació per una sentència europea, i ara veurem com afecta la sentència. Tampoc els moviments del Parlament Europeu no són moviments allò de sense cap tipus d'objectiu. Recordem que qui presideix la comissió dels diputats és Ciudadanos, és a dir, al final, clar, també hi ha moviments d'això que es posen i que li avisa a la presidenta de dir, escolti, mira quina sentència hi ha hagut, això ho podem tirar, no? El que vull dir és que al final tot dependrà de les interpretacions, és a dir, el joc sobretot són les interpretacions que es facin de les diferents sentències, perquè hi ha, si ara agafem i fem un mapa, hi ha tantes sentències, fins i tot ara s'ha recusat un magistrat de la mesa anterior, abans de la tortura estava parlant, que pot afectar a un altre judici de la mesa.
Sí, a vegades costa,
a vegades costa, però tot això hi ha moviments que es poden dir i en què es poden donar pistes. Aquesta recusació, no?, el que ens diu és que algú s'està emparant a aquesta recusació perquè pugui passar a Europa. La reforma del delicte de sedició es pot interpretar com que la sentència que es va produir no era una sentència ajustada, és a dir, hi ha molts interrogants i estem a una fase més. El que pugui passar dijous jo crec que serà irrellevant del que pugui passar en els propers dies.
Doncs veurem què és el que acaba passant en aquest sentit. Fem una petita pausa i de seguida anirem fins a Toledo, com dèiem, per veure si hi ha alguna novetat pel que fa als restaurants catalans, si algun doncs ha guanyat alguna nova estrella a Michelin. De seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten menys de 2 minuts per les 10 de la nit i, com dèiem, des del sumari que estem molt pendents de saber si hi ha restaurants catalans que han aconseguit una nova estrella Michelin. És una gala que s'està fent a aquesta hora a Toledo i seguint-la hi ha la Maria Cusó. Què tal, Maria? Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, aquí estem seguint aquesta gala d'estrelles Michelin que s'està fent a Toledo i hem de dir que les previsions ara per ara s'estan complint. Hi ha una pluja de primeres estrelles Michelin per Catalunya. En total 5, hi ha 5 establiments, tots ells de l'àrea de Barcelona, que han guanyat aquesta nit la seva primera estrella. Són els restaurants La Leia de l'hotel Casa Fuster, Come by Paco Méndez, l'Enigma d'Albert Adrià, que recupera aquesta primera estrella, Montbar i Slow and Low, tots ells, com dèiem, de la província de Barcelona, que guanyen la seva primera estrella. A aquests guardons, a més, li hem de sumar els dos premis que comentàvem a primera hora aquí al 9C, que és el premi al millor xef mentor que ha rebut Joan Roca i el premi a millor cap de sala per Toni Jerez del Castell de Peralada, que aquest és un guardó nou que s'estrena en aquesta edició de les Guies Michelin.
Maria, un acte, com dèiem, que estan una miqueta més tard del que s'havia previst en un principi, no?
Absolutament, està tenint una durada anòmala, portem ja 2 hores de gala aquí a Toledo i per ara només s'han anunciat els restaurants que tenen una estrella Michelin. Normalment a aquestes hores ja en sabríem, aquestes alçades de la gala, per dir-ho d'alguna manera, ja en sabríem més, però és que aquest any hi ha una mica la voluntat de convertir la presentació de la Guia Michelin en tot un espectacle, podríem dir, més semblant a la dels premis, potser de cinema, etcètera. I què ha passat? Que han canviat la metodologia i pel que hem vist fins ara estan dividint tant Portugal com Espanya en zones geogràfiques i van anunciant una per una les estrelles noves a cadascuna d'aquestes àrees. Això vol dir que el xef que ha guanyat aquella estrella baixa a l'escenari, es canvia la jaqueta i dona les gràcies. I això està alentint inusualment aquesta gala, que ara per ara, doncs això, només sabem els restaurants nous d'una estrella Michelin, però aquí continuem.
Per tant, que quedi clar que aquests 5 restaurants que s'han anunciat són els que de moment guanyen una estrella Michelin, però encara hi ha possibilitats de que hi hagi algun restaurant català que entri dins la categoria, que pugui tenir 2 o fins i tot 3 estrelles Michelin.
Ah, exactament, ara estarem pendents del reconeixement de les 2. Dius, després les de 3, i pel que anem comentant al llarg de la nit, hi ha molts números que la gastronomia catalana s'endugui un d'aquests reconeixements a tots els de 2 i a 3, perquè hem vist aquí, diguéssim, xefs catalans que ja tenen alguna estrella en el seu poder i que, per tant, aquí el que venen és a sumar-ne una altra. Tenim possibilitats de que la nit continuïn amb bé.
Doncs esperem que sigui així. Qualsevol novetat, Maria, ens avises.
Perfecte, fins ara.
Que vagi bé, fins ara.